Dit això, no sé si cal presentar molt el nostre conferenciant, però crec que sí. Sí, que cal, sí, i tant. A veure, el senyor Joaquim Nadal Ferreres té una doble trajectòria, d'historiador i de polític. Pel que fa a la docència, Joaquim Nadal Ferreres és doctor en Història per la Universitat de Barcelona, ha estat professor de la Universitat de Liverpool, de la Universitat Autònoma i, abans i ara també, de la Universitat de Girona, on segueix i des del 2013 és director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni. En la seva vessant de polític ha estat molts anys diputat al Parlament de Catalunya, conseller de Política Territorial i Obres Públiques, conseller de Presidència, portaveu del Govern de la Generalitat, alcalde de Girona durant 32 anys i artífex de la seva transformació, president de la Federació de Municipis, membre del Partit dels Socialistes de Catalunya de 1980 a 2015, a banda d'altres càrrecs d'alta significació política. Però avui és aquí perquè és un expert en l'estudi i la valoració del segle XVIII a Catalunya, en la posteritat de la Guerra de Successió i les seves conseqüències, especialment en el decret de Nova Planta i aquell cadastre tremendo que va condicionar tant la vida dels nostres, els nostres avantpassats en el segle XVIII. Dissabte passat va fer 300 anys que es va implantar el decret de Nova Planta. Moltes gràcies, professor Nadal, per estar amb nosaltres.
Vaig a ser 22 anys alcalde de Girona. Has dit 32, però estirar fins a 32 era molt estirar, però vaja, clar, haver estat alcalde de Girona dels 31 anys fins als 53 vol dir que m'ha agafat un bon tros de la meva vida, no? Però és veritat que, a diferència d'altra gent, perquè les circumstàncies ara són diferents, abans de ser alcalde jo vaig tenir l'oportunitat de ser 10 anys professor d'història. I per tant jo tenia un bagatge i un viatge d'anada i tornada. Al final s'ha demostrat que aquest viatge d'anada i tornada tenia sentit i tenia un valor perquè m'ajudava a ser independent en el sentit de no dependre de la política per viure. I el no dependre de la política per viure i tenir un lloc de treball que la legislació m'assegurava i em garantia, doncs m'ha produït la satisfacció de poder acabar la meva vida professional altre cop a la universitat, cosa de la que estic francament molt, 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 molt content. I ara aquests temps que vivim, que són molt intensos i que també són molt convulsos, doncs jo no me'ls puc pas mirar amb fredor, però sí amb un punt de distància que em permet una certa racionalitat i una certa objectivitat i una menor implicació emocional de la que jo havia tingut durant molts i molts anys, pràcticament 3 dècades comptant la meva etapa d'alcalde i la de conseller, i ara puc posar-hi una mica de cap fred a diferència de tants anys, no? Però bé, al voltant dels fets de la Guerra de Successió hem estat vivint un tricentenari que s'ha allargat com un xiclet, no? És a dir, una cosa és el tricentenari en el seu moment culminant, 11 de setembre de 1714, 11 de setembre de 2014, i per això la comissió del tricentenari va tenir una vigència especial tant a la ciutat de Barcelona com en el govern de la Generalitat de Catalunya, amb dos comissaris molt singulars, com sabeu, l'any 2014. Però des de l'any 2000, i per tant des de l'any 1700, que és quan Carles II mor sense una successió clara i amb un testament conflictiu i difícil, doncs comença tot un procés que dura per alguns 14 anys, de 1700 a 1714, per d'altres com a mínim 17, perquè les últimes seqüeles del decret de Nova Planta, com comentarem més endavant, les últimes en termes legislatius del paquet compacte que va representar tota la repressió posterior a la caiguda de Barcelona es culmina l'any 1717, però evidentment tot el segle XVIII és un permanent recordatori de memorials i escrits dels vençuts o dels vencedors ambigus que li recordaven a la monarquia que de la manera com estava fent les coses allò no podia funcionar de cap manera. És a dir, començo pel final de tot, al llarg de tot el segle XVIII, tot, no para d'haver-hi testimonis, memorials, alguns plantejats en termes de memorials de greuges, de queixes concretes pel mal tracte rebut per Catalunya, en termes culturals, en termes econòmics, en termes fiscals i no diguem ja en termes polítics, i a vegades simplement dient, escolti, vostès han desmuntat tot un edifici i se'ns han endut, i aquest és l'últim episodi, el de 1717, totes les universitats de Cervera, i això és un contrasentit tan enorme que no es pot aguantar. Per tant, la gent que ha fet diners en la Catalunya del segle XVIII amb el comerç de l'aiguardent i amb els prats d'Indianes i les primeres fàbriques, entre cometes, de caràcter tèxtil, a través de la Junta de Comerç, creen uns estudis alternatius i paral·lels. Diu, miri, vostè, facin el que vulguin, poden continuar tenint els frares premonstratencs instal·lats a Cervera i dedicats a ensenyar segons quines coses, o algun jesuïta, però a l'hora de la veritat Barcelona necessita tenir estudis de nàutica, estudis de comerç, estudis de medicina, estudis de farmàcia, que un dia o altre recuperarem la universitat, i mentre doncs hi haurà dues vies per anar treballant. Vull dir que no és veritat que l'acabament de la Guerra de Successió produeixi un forat tan abrupte que, com a conseqüència de la repressió, ja mai més no se senti una veu singular que recordi que les coses podien haver estat d'una altra manera. Tot el contrari, al llarg de tot el segle XVIII, tot i que a Catalunya les coses van bé i la gent es guanya millor la vida i l'economia es recupera, en realitat tots els que ho argumenten amb aquests documents de caràcter teòric de reclamació política diuen, sí, sí, ens estem recuperant econòmicament, no gràcies a, sinó malgrat el decret de Nova Planta. I aquesta és la clau de la qüestió que avui els hi vull plantejar, tot i que faré una mica uns antecedents, però el punt filipino, que es diu, és un debat que ha rebrotat al fil de l'actual situació política en alguns sectors de la historiografia espanyola, que venen a dir, els fastos de la commemoració de 1714 han estat una vasta manipulació de la historiografia nacionalista catalana que ens ha venut una història mítica i victimista, quan en realitat venen a dir, i així ho escriuen, les conseqüències de la Guerra de Successió signifiquen que Catalunya, naturalment fent taula rasa de la situació anterior, veu construir-se una nova administració que escombra els vells obstacles, les velles resistències, i facilita que la gent desplegui totes les seves potencialitats econòmiques. Per tant, hi ha un grup d'historiadors que aquests dos últims anys s'han dedicat a escriure i a publicar llibres amb l'eucronia d'aplicar els problemes de la política actual i de la mala comprensió del problema polític d'Espanya respecte a Catalunya a la Guerra de Successió. I a dir, els historiadors catalans ens han estat enganyant i han estat enganyant a tots els catalans i a totes les catalanes. En realitat, el decret de Nova Planta va ser una gran alenada d'aire fresc que va escombrar tots els obstacles d'una societat estamental, jerarquitzada, molt bloquejada, molt petrificada, va eliminar els obstacles i per això, i gràcies a això, els catalans van poder desplegar al llarg del segle XVIII la seva reconeguda capacitat per fer diners. Bé, una de les qüestions que avui hem de tractar és intentar demostrar i desmuntar aquesta línia argumental perquè és molt falsa. I és molt falsa perquè no s'aguanta amb cap argument sòlid de caràcter historiogràfic, perquè els fets la desmenteixen d'una forma reiterada i perquè, per sort, quan van arribar les grans celebracions del 2014, la historiografia catalana havia fet ja els seus deures i havia fet un procés de revisió molt i molt aprofundit del que havia representat la Guerra de Successió i les seves conseqüències més immediates i, sense necessitat de caure en aquest maniqueïsme de bons i dolents, d'unitaris i de catalanistes, simplement fent una revisió historiogràfica acurada, es van poder i s'han pogut establir unes quantes coses molt sòlidament instal·lades que desmenteixen d'una forma reiterada aquesta línia argumental que els comentava. Per entendre això, quatre pinzellades purament cronològiques per situar-nos. Primer, quina és la naturalesa de la guerra? Són moltes guerres dins d'una guerra. És una guerra dinàstica, sí, però no específicament pels catalans. Ho és entre Àustries i Borbons, que són famílies de dinasties europees, que als ulls dels catalans l'arxiduc Carles d'Àustria era un home sensible i afectuós pel model i el sistema polític vigent a Catalunya de reconeixement i respecte de les constitucions i drets de Catalunya, però que després, quan va ser emperador, en els seus dominis de l'imperi va ser tant o més centralista i tant o més autoritari que Felip de Borbó. Cada cosa al seu lloc. Però això pel que fa a la guerra dinàstica. Felipistes, austriacistes, és una qüestió dinàstica. Ara, quin és el grau d'implicació dels catalans en la qüestió dinàstica? Durant 5 anys, pràcticament cap. Testament de Carles II, no hi ha successió, una indicació dels grups de poder i d'influència a la Cort de Madrid decanten la balança a favor de Felip de Borbó. Felip de Borbó ve a Catalunya, convoca corts als catalans, les corts de 1701-1702, feia unes quantes dècades que no es convocaven, per tant els catalans van dir, mira, d'aquest desenllaç una mica sorprenent d'un rei que no té descendència, tot i que no és pas el candidat que més ens agrada, el primer que ha fet ha estat venir a Catalunya i tenir corts amb els catalans. És veritat que diverses vegades Felip té la tentació de no tancar-les, és a dir, mantenir-les obertes però de no tancar cap acord. Què vol dir mantenir obertes les corts i no tancar-les? No concloure el joc de l'oferta i la demanda que eren les corts a Catalunya en aquella època. El rei feia el seu discurs i deia, nois, necessito molts quartos perquè he de continuar doncs la meva política expansiva, què sé jo, Amèrica Llatina. I necessito molts calés perquè vull fer unes noves poblacions econòmiques a determinats territoris de la monarquia. I necessito tants diners. I les corts i els estaments contestaven, deien, mira, d'acord, serà que sí si tu ens dones la possibilitat de comerciar amb Amèrica, si ens dones la possibilitat de matisar el teu poder amb el Tribunal de Contrafaccions, si tu ens dones una protecció del mercat i de la producció de productes tèxtils catalans respecte als francesos, que ens estan invadint el mercat, si tu ens afavoreixes en això, això, això i això altre, nosaltres votarem el subsidi que ens estàs demanant. I si no, no. I aquest i si no, no era una de les claus, una de les essències mateixes del sistema polític de representació que funcionava amb la convocatòria de les Corts i que Felip IV i Carles II havien anat desmuntant perquè sabien que, sent monarques relativament febles, un més que l'altre, i més malaltís Carles II que Felip IV, doncs convocar Corts als catalans era sotmetre's al risc d'un joc de pressions i de contrapoders que els obligaria a cedir coses que no volien cedir. Felip V convoca Corts. Però, naturalment, la temptació dels cercles que envoltaven el monarca borbònic era d'anar repel·lant el que representava el sistema constitucional, anar-lo arrissant, afaitant, i preparar un model de centralització que s'emmirallava amb la cort de l'avi de Felip V, el rei de França. No? Com que, per altra banda, tot l'últim terç del segle XVII va haver-hi guerres en França cada dos per tres i Catalunya va esdevenir escenari permanent de la guerra i França contra Espanya convertia en Catalunya en l'espai mateix on es desplegava la guerra i la guerra representava allotjar els exèrcits. Què volia dir allotjar els exèrcits? Pagar-los el menjar, el beure del bestiar, dels cavalls, el dormir de la tropa, el dormir dels oficials, que a vegades feien ocupant les cases de mala manera. Els catalans es van cansant progressivament del que representen les guerres en França i com que, a més, França fa un plantejament molt agressiu contra Catalunya respecte a la seva activitat econòmica, hi ha un caldo de cultiu en la societat catalana creixentment antifrancès. Això és el que porta l'any 1705, després del Pacte de Gènova, a un aixecament general que acaba permetent a l'arxiduc Carles d'Àustria entrar a Barcelona. I comença una segona etapa. Què fa Carles d'Àustria? El mateix que havia fet Felip de Borbó, convoca Corts als catalans, i a les Corts que convoca, les de 1705-1706, puja un esglaó les concessions d'autonomia a les Corts catalanes en els termes que li estaven plantejant també en el rei austríac la mateixa gent que havia estat discutint amb el rei Borbó aquelles demandes que feien uns i altres. Per tant, fins a 1706 l'ordenament jurídic i polític es mantenia bastant intocable, però al joc de la guerra dinàstica s'hi superposen dos tipus de guerra més. Primer, a partir del Pacte de Gènova i de l'Aliança, representa que les potències que estan contra un eix polític Madrid-París es posaran al costat del candidat austríac per desmuntar el perill d'un eix borbònic massa potent. Això funciona durant un temps i podríem dir que la guerra de successió és la Primera Guerra Mundial. Per què? Perquè els escenaris de la guerra són no només a Europa, sinó també en el mar Atlàntic, en relació al que representaven les apetències dels anglesos i dels holandesos pel que fa al mercat americà. Que una Espanya afeblida anava deixant anar. No és que s'estiguessin independitzant els territoris americans i els virregnats americans, però sí que és veritat que els anglesos, a la que podien, o amb el corsarisme o amb concessions que obtindran durant la guerra de successió, obren una escletxa, fan forat i diuen: aquí hi ha un mercat que nosaltres, que som més potents econòmicament que Espanya, hi farem més negoci que no pas ja està fent Espanya. I va ser veritat. I al llarg de tot el segle XVIII va ser cada vegada més veritat, fins que a principis del segle XIX, ja amb l'esperit de la Revolució Francesa, comença el procés de la independència dels diferents territoris americans i no s'acabaria fins la pèrdua de Cuba i Filipines el 1898. Però durant tot el segle XIX van caient com fruita madura totes les repúbliques, tots els territoris llatinoamericans que havien estat el gran imperi espanyol i que holandesos, anglesos, però també francesos, tenien la patència que allò es anés desmuntant i es repartís d'una manera diferent, com així va succeir en el terreny teòric tres vegades a finals del segle XVII amb tres intents de repartiment de l'imperi espanyol. Què passa? És una guerra internacional, és una guerra dinàstica, és també una guerra civil i dins de Catalunya, de forma desproporcionada, però també és, i això sí que ens recorda molt la guerra civil del 36, és també una guerra interna a Catalunya. Entre sectors majoritaris clarament austriacistes i alguns sectors de la població que no per un botiflarisme activista sinó simplement en defensa dels seus interessos s'arrimen al bando borbònic perquè pensen que això guanyarà i per tant esperen obtenir recompensa de la seva actitud condescendent amb el candidat borbònic enfront del candidat austríac. Per tant, hi ha moltes guerres dins d'una guerra. Què passa? I amb això acabo pel que fa als antecedents de la guerra. Quan el 1909-10 comença a trontollar l'imperi, mor el germà de Carles d'Àustria i l'elegeixen emperador amb ell, Carles diu, home, entre ser emperador o ser un candidat presumpte de la monarquia espanyola que no sé si guanyaré o no guanyaré la guerra, deixo la meva dona aquí, a Barcelona, però jo me'n vaig a Viena i començo a reconstruir els territoris de l'imperi que són trumfo segur. A partir del moment en què l'arxiduc abandona Espanya i el plet dinàstic espanyol sense renunciar a la seva candidatura, però se'n va a posar en primera línia els seus interessos l'imperi, totes les potències que claríssimament havien dit ja ens està bé enfrontar-nos amb França i Espanya, diuen, home, si l'arxiduc, a part de ser emperador, és també rei d'Espanya, la por que ens feia l'eix Madrid-París ens la farà l'eix Viena-Madrid. Posats a fer, obro cometes, de lo perdido saca lo que puedas. I és quan, per exemple, els anglesos, fent figa del que havien firmat el 1705 amb els catalans, en el pacte de Gènova, deixen caure el seu compromís amb Catalunya, Catalunya no cau, però ells deixen caure el seu compromís amb Catalunya, abandonen progressivament l'escenari de la guerra, i els últims dos o tres anys de la guerra de successió és estrictament una guerra interna de la monarquia hispànica en la que Catalunya, especialment Barcelona i Cardona, més algunes parts del territori revoltat, segueixen enfrontant-se amb el candidat borbònic. Però els dos últims anys de la guerra és la demostració més evident de que en la vessant de guerra internacional Catalunya és la torna de la guerra internacional. Ja no ens convé, us deixem caure. Si sols us en sortiu, ja tornarem. Hi ha grans debats a Anglaterra entre els dos partits majoritaris, alguns més condescendents i més proclius a continuar mantenint i fent fermança del compromís que havien firmat amb el pacte de Gènova i altres que diuen, escolta, negociem unes quantes coses, Gibraltar, Menorca, el navío de permiso, el comerç dels negres, l'esclavisme a favor nostre, i amb això ja farem via per fer gran l'imperi britànic a costa de les desferres de l'imperi espanyol. I pel que fa als aspectes internacionals de la guerra, aquesta és la trista història, tal com es descabdella Catalunya. Dues coses més. Una de tipus econòmic. Per aquells que diuen que és el decret de nova planta i els nous impostos el que faciliten el desplegament econòmic de Catalunya al llarg del segle XVIII, els estudis que ha fet en Josep Fontana, que ha fet en Josep Maria Delgado, que ha fet en Joaquim Albareda, demostren abastament que, i que ha fet l'Albert García Espuche, que el canvi de model econòmic i la recuperació econòmica de Catalunya havia començat a finals del segle XVII, no després de la Guerra de Successió. Que la guerra atura en part aquest procés de creixement econòmic i que simplement, acabada la guerra, hi ha una represa d'allò que ja havia començat a passar abans. Què havia començat a passar abans? L'Albert García Espuche, que ha fet una anàlisi microscòpica del Born amb els documents de l'arxiu dels notaris, és a dir, amb el registre notarial de les cases i amb la visió arqueològica d'aquesta mena de Pompeia catalana que és el Born, que no va quedar enterrada per la lava de cap volcà, sinó simplement que va quedar enrunada per les disposicions que ara comentarem, conseqüència del final de la Guerra de Successió, i que obliguen els seus propis estadants i propietaris a dir: heu d'enderrocar les vostres cases. I com que els obliguen a enderrocar-les, no les arrasen. Quan ja els hi sembla que ja han complert amb l'objectiu d'enderrocar-ho, a un metro i mig, a dos metres d'alçada, escolta, ja està, ja no en farem res d'aquesta casa. No cal continuar enrunant. I això és el que ha permès redescobrir, gràcies a la protecció del mercat del segle XIX, tot aquell espai que, com que estava protegit pel mercat, no s'hi van construir cases al damunt. Com que no s'hi van construir cases al damunt, s'ha pogut excavar cap avall. Què s'ha trobat excavant cap avall? No només les conseqüències de l'enderroc d'una part del barri de la Ribera per la construcció, en fi, per la distància logística de la Ciutadella, que ocupava una part important de l'actual parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament de Catalunya, sinó que és a dir, en aquest enderroc el que es detecta és la història urbana d'aquell tros de barri, com a mínim des del segle XIV fins al segle XVIII. I què s'hi detecta? Que en els baixos de les cases ja no hi havia vells tallers artesans gremials d'un mestre i un aprenent, sinó que començava a haver-hi magatzems de comerç més a l'engròs de productes que eren elaborats fora de Barcelona, portats a Barcelona, emmagatzemats en els baixos d'aquestes cases i venuts en altres mercats. Hi havia començat un procés d'especialització diferent de l'economia, i així ho explica l'Albert García Espuche en el seu llibre sobre la ciutat del Born, en què ja no podem dir que fos una vella ciutat anquilosada en els vells sistemes de producció antics d'una societat gremial medievalitzant, sinó que havien començat a passar coses i que les coses que havien començat a passar havien canviat radicalment la manera d'entendre l'economia i la producció i la comercialització en la ciutat de Barcelona, però amb un vincle molt directe a el que l'Albert García Espuche en diu un sistema de ciutats que era Catalunya. En producció a fora, emmagatzemament a dintre i comercialització arreu en els mercats que es podien obrir. Aquest anàlisi d'una situació econòmica diferent, nova, moderna, abans de la Guerra de Successió, queda brutalment interromput per la guerra, sobretot pels mesos del setge de Barcelona, però reprèn de seguida després, amb grans dificultats, però recupera la vella empenta que havia tingut i que es podia detectar, per exemple, en l'estudi en Fontana sobre el comerç del port de Barcelona, amb molta claredat. L'altra qüestió. L'Eduard Martí ha estudiat una cosa molt nova, que se sabia que existia però que no s'havia estudiat en profunditat, que és l'anomenada Conferència dels Tres Comuns. I la Conferència dels Tres Comuns era una mena de grup d'opinió i de poder amb l'Ajuntament de Barcelona, les ciutats i l'estament militar, sense l'estament eclesiàstic. I els comuns, com a grup d'opinió, anaven incorporant en el seu àmbit persones d'una extracció social d'un nivell inferior en el dels estaments que estaven representats en les Corts, i emergeixen noves classes mitjanes que van substituint les velles oligarquies per saba nova de gent i famílies noves que estan dedicant-se a aquesta nova activitat econòmica que els historiadors han detectat. I per tant, la conferència dels tres comuns, que per altra banda molt directament es vincula amb alguna de les decisions de la Junta de Braços de 1713 respecte a la necessitat de resistir fins al final, ho fa primer perquè estem en el moment republicà de la guerra, i el moment republicà de la guerra vol dir ja no és una qüestió dinàstica, el nostre candidat també ens ha abandonat, hi ha una opció possible, una monarquia sense rei, i Catalunya podria ser una altra cosa si se'n reconeix tot el que representen aquestes institucions que han demostrat que tenen una certa capacitat de modernització i actualització. Josep Fontana, la Núria Sales, la Eva Serra, el Joaquim Albareda, l'Eduard Martí, han demostrat que en lloc de ser institucions petrificades i vinculades només al passat, s'estaven renovant a elles mateixes i s'estava produint el procés de, valgui l'expressió, democratització del sistema constitucional vigent a Catalunya, amb una renovació interna pacífica, molt a la holandesa o a l'anglesa, que hauria significat un model polític molt diferent del que finalment va implantar la nova planta, que és el que ara explicarem, no? I això és important perquè, per altra banda, com a conseqüència de les dues Corts, 1701 i 1705, els dos candidats, reis en moments diferents, accepten, després això s'acaba, l'anomenat Tribunal de Contrafaccions, que han estudiat molt recentment amb dos llibres que han aparegut aquest any, vull dir 2015, l'Eva Serra i en Josep Capdeferro, on s'expliquen els casos que va tractar el Tribunal de Contrafaccions i que, per fer-ho simple, és una mena de tribunal constitucional paritari entre les Corts i el rei, que dirimia els casos de conflicte a l'hora d'interpretar determinades qüestions entre el rei, les Corts i Catalunya. I la vigència del Tribunal de Contrafaccions és una altra demostració de que, i els casos que va tractar, s'estava en un procés de canvi intern, de substitució d'elits dirigents i de substitució dels mecanismes del vell sistema estamental de l'antic règim, que ens hauria dut més al model d'una república holandesa que no pas al model de la monarquia centralista que acabaria implantant Felip V. Aquest és el marc teòric de tot el que estava passant. A partir de 1707, amb la batalla d'Almansa, València i Aragó, i al cap d'un parell d'anys, Lleida i alguns territoris de la zona de Tarragona comencen a caure en mans borbòniques. I a partir d'aquell moment sí que ja no hi ha cap mena de dubte de quin serà el designi final de Felip V respecte als territoris conquerits o reconquerits. Quin serà el designi a València i Aragó? Liquidar-ho tot i implantar a l'antic regne de València i a l'antic regne d'Aragó les lleis de Castella i un impost únic que rep diferents noms a Mallorca, a València, a Aragó i un de diferent que és el del Real Cadastre a Catalunya, però a partir de 1707 la mecànica dels cercles borbònics de Felip V ja és arrasem-ho tot, és a dir, fem tàbula rasa i per dret de conquesta tenim un full en blanc en el que podem fer el que vulguem. És a dir, quin és l'esquema teòric de la nova planta? Tàbula rasa, dret de conquesta, un full en blanc, construïm un edifici institucional nou. Això passa a València i Aragó, comença a aplicar-se amb molta sistemàtica en els territoris que es van ocupant i s'accelera el procés històric a partir de la caiguda de Barcelona. I entre 1714 i 1717 passen unes quantes coses. No una, no el decret de nova planta del 16 de gener de 1716 només, sinó que abans del decret de nova planta passen unes quantes coses. Quines coses passen? Primera cosa que passa: substitució del virrei pel capità general. El virrei era un alter ego del rei que tenia l'obligació de complir les constitucions. Ja no hi ha constitucions, ja ho explicaré de seguida. Màxim poder a l'autoritat militar. El capità general és la cúpula de la piràmide de tot l'edifici que s'havia de construir de nou. No dec passar jo, no? No, no és que a vegades passa, i això. Segon, 3 dies després de la caiguda de Barcelona, liquidació de la Generalitat. No és el decret de nova planta el que liquida la Generalitat. 3 dies després, 16 o 17 de setembre, s'ha acabat. L'antiga Diputació del General ja no és res. Tercer, tenim el capità general, tenim la liquidació de la Generalitat de Catalunya, liquidació arreu del vell model municipal. És a dir, substitució del Consell de Cent, per posar-ho en el cas de la ciutat de Barcelona, per unes 16 persones nomenades pel rei, totalment de fiar, i que passarien a representar la voluntat monàrquica. El Consell de Cent també és liquidat. Liquidades les autoritats municipals, liquidades les autoritats territorials de les Corts, la Generalitat, guanyada la guerra, donat tot el poder al capità general, hi havia un altre pas que també és previ a al decret de nova planta, que és la creació de l'anomenada superintendència, que havia de ser l'organisme que havia de centralitzar la totalitat dels recursos econòmics a posar a disposició preferentment del capità general, perquè l'objectiu primer dels majors recursos que el rei vol obtenir de Catalunya és poder pagar amb recursos nascuts a Catalunya mateix l'exèrcit d'ocupació. En aquest context, José Patiño, que és el superintendent, que és una persona que es volta de gent coneixedora del territori, comença a elaborar un programa molt ambiciós, de caràcter polític, de caràcter cultural i de caràcter fiscal. El decret de nova planta què fa fonamentalment? Explica això, el capità general és qui manarà més, el superintendent tindrà un paper en relació als recursos fiscals que després comentarem, la Reial Audiència serà un organisme de caràcter jurídic i polític que canviarà les seves funcions respecte a l'anterior Reial Audiència, el virrei desapareix. Uns anys abans tan bon punt havia conquerit València i Aragó, li guida el Consell d'Aragó, i per tant el dictamen de les coses que s'havien d'aplicar a Catalunya ho encomana el Consejo de Castilla. I el Consejo de Castilla elabora un informe de caràcter previ, que després s'amplia, on també es plantegen les qüestions culturals i lingüístiques. Una de les qüestions que planteja l'informe del Consejo de Castilla és dir, escolta, estem en un territori, diu Patiño, en què los naturales solo hablan la lengua catalana. I recomana un procés de substitució lingüística, que en el decret de nova planta només es concreta en un apartat que diu les causes en la real audiència se substanciaran en llengua castellana. És a dir, la justícia serà administrada en castellà o en català. Hi ha un matís, i és que en el cas de Catalunya, jo crec que per la força dels fets, es preserva el dret civil català, mentre que a València i Aragó ni això. I per tant, una certa continuïtat en el terreny del dret privat del que era la tradició jurídica catalana es manté, però en canvi pel que fa al dret públic hi ha una liquidació total i substitució. I després el decret de nova planta fa una altra cosa que és complementària d'aquella decisió de substituir el Consell de Cent per un grup de persones fidels en el rei, i que és capgirar de soc arrel tot el sistema municipal a Catalunya. Diu, primer, a Catalunya hi havia vegueries i sotsvegueries. Jo implantaré els corregiments. La nova planta corregimental és un nou mapa administratiu de Catalunya que no té res a veure amb l'antic mapa de les vegueries. Aquests historiadors castellans que en això hi volen veure algun avantatge diuen, home, diu, el mapa de les vegueries primer era un mapa molt irregular perquè estava en part condicionat pels drets senyorials de l'església i de la noblesa. La nova planta no atén als interessos de la societat estamental. Però això no és veritat, perquè és evident que el règim senyorial es manté, no solament es manté, sinó que reforça, i en bona mesura la nova planta corregimental aplicada en els ajuntaments liquida el sistema que havia implantat Ferran el Catòlic i gent que el seguia per intentar matitzar un sistema municipal que era poc representatiu. S'ha acabat que sempre manin les mateixes famílies, introduirem llistes d'insaculats i cada any seran elegits paers, jurats, cònsuls, els que, trets a sort d'una bossa, surtin en els rodolins on han estat inscrits. Una de les batalles campals des de la Guerra de Separació, és a dir, des de 1640, és qui té dret de posar persones en la llista dels insaculats. Però la qüestió és que el factor sort crea un punt d'objectivitat estamental que la decisió de que tots els alcaldes, en fi, síndics, síndics personers, etc., i totes les persones que tindran responsabilitats en l'àmbit municipal són nomenades pel rei. Hi ha un canvi radical. I aquest canvi radical significa la substitució d'unes elites per unes altres i l'aristocratització del poder municipal. Per tant, el decret de nova planta significa també, en molt bona mesura, la perversió d'un sistema polític municipal que havia funcionat raonablement bé durant un parell de segles, des de finals del segle XV, en el moment de la liquidació de la Guerra Civil Catalana, fins al final de la Guerra de Successió. Clar, per altra banda, el 1717, com us he dit, es decideix liquidar totes les universitats catalanes i unificar totes les seves rendes a la Universitat de Cervera. I això té un impacte brutal pel que fa a la cultura. No s'arriba fins a Carles III aplicar una de les recomanacions de l'informe del Consejo de Castilla, que era que era tal el predomini de la llengua catalana que el que recomanaven era introduir l'obligatorietat del castellà en ensenyament primari. Això triga a arribar, en part perquè era d'impossible aplicació donada les condicions sociolingüístiques de l'època, però ho acaben fent. I per altra banda, hi ha alguna decisió en relació a la jerarquia eclesiàstica, per exemple, em sembla que és la deportació del bisbe de Solsona, que significa posar la jerarquia de l'Església al servei de la lleialtat a la nova monarquia i al mateix temps un intent de anar decantant la balança molt a poc, també, com en l'ensenyament, cap a la predicació en castellà i l'ensenyament de la doctrina cristiana en castellà, que és també més lent i que es va allargant a tot al llarg del segle, no? Però, en fi, aquesta és una qüestió també d'una enorme importància. I, finalment, el mateix Patiño, uns quants mesos més tard del decret de Nova Planta, el mes d'octubre de 1716, publica la normativa per l'aplicació d'un nou impost, que és el Real Cadastre. El Real Cadastre parteix d'un inventari de la riquesa de Catalunya. I això dona lloc a una gran enquesta, poble per poble, que intenta fer la fotografia i el plano de la riquesa de Catalunya en 1716. En aquest carrer hi ha una casa de dues plantes, amb cinc estances. Al costat hi ha una casa de tres plantes, amb vuit estances. Al costat, amb el número tal, hi ha una casa que és propietat del senyor tal, amb tres estances. Val aquesta casa tants diners. Se li aplica un percentatge i comença tot un inventari de la riquesa que és moble i immoble. I amb dues versions, el personal i el ganancial. No només impostos sobre la riquesa urbana o sobre la riquesa rústica, sinó també sobre el comerç. I aquí diu, home, és un sistema molt modern. Però la gran qüestió és un sistema de substitució o és ploure sobre mullat per acumulació? El cadastre no substitueix cap dels impostos existents. S'hi afegeix. D'acord que l'inventari de la riquesa que es fa el 1716, com que l'economia creix de pressa, queda molt ràpidament obsolet i la pressió fiscal que representava el cadastre, a mesura que avança el segle XVIII, respecte al valor real del que havia inventariat de 1716, baixa. Però la pressió fiscal que s'exerceix sobre Catalunya, com que és per acumulació, és incautació de tots els impostos dels ajuntaments i de la Generalitat, i dos huevos duros más, i a sobre el Real Cadastre. Per què? Perquè l'objectiu principal era que el Real Cadastre servís per finançar, com es deia fa una estona, el manteniment de l'exèrcit d'ocupació amb recursos generats internament a Catalunya mateix. Exèrcit que està sobredimensionat i que en part impedeix que els recursos fiscals que pot recaptar la monarquia li serveixin de veritat a la monarquia pel que els necessitava, perquè havia de mantenir en peu de guerra, al llarg del segle XVIII alguna altra revolta hi haurà, que havia d'assegurar el manteniment del sotmetiment del territori que se li havia resistit més i que s'havia mostrat tan rebel i tan heroicament defensor de les seves llibertats i amb voluntat de mantenir les constitucions i els drets de Catalunya. Això va anar així i la veritat és que les conseqüències del decret de Nova Planta van ser infinitament més negatives que positives, per desmentir aquesta línia historiogràfica que voldria fer un cert revisionisme, que van aturar moltes coses que s'havien iniciat en el passat i que més aviat van entorpir el procés de recuperació econòmica. Bé, és veritat que Catalunya té capacitat, empenta, recursos, voluntat de resistència per transitar al llarg de tot el segle XVIII en un context d'enorme dificultat política, però de represa econòmica, fins que a finals del segle XVIII la Junta de Comerç representa una certa autoritat moral per dir-li al rei: escolta, ens estàs ofegant, nosaltres estem volent créixer i estem podent créixer, però el model que has implantat a tu et dona tot el poder però ofega l'economia, a part d'ofegar altres coses. I aquesta línia argumental és una qüestió que jo crec que es manté vigent durant tot el segle XVIII i és el que porta, doncs, a determinats episodis amb la representació que Catalunya tindrà, per exemple, a les Corts de Cadis, quan hagi passat la primera bafarada de la Revolució Francesa i es produeixin les guerres napoleòniques, però aquesta és ja una altra qüestió. En qualsevol cas, pel que fa al decret de nova planta, sintetitzem què significa: canvia l'estructura del poder, desapareix el virrei, apareix una autoritat militar, apareix una autoritat fiscal econòmica que és el superintendent, es transforma la Reial Audiència, es condiciona la forma d'administrar justícia i la llengua per la seva administració, es liquida el mapa universitari, es liquida el mapa de representació municipal, es liquiden les institucions, es liquiden les constitucions. Hi ha un petit apartat del decret de nova planta, i amb això acabaríem i obriríem una mica el diàleg, que diu el següent. Diu: i en tot allò que no hagi legislat aquest decret i altres iniciatives que jo hagi emprès, diu el rei, es mantindran vigents les constitucions que hi havia a Catalunya, entenent-se que han sigut novament aprovades per aquest decret. Jo les he liquidat totes, i aquelles que explícitament no he liquidat amb el nou model, que són secundàries, els hi dono virtualitat jurídica, però a base de dir, no amb un tracte amb les Corts, les he acordat amb el cos de representació que són les Corts Catalanes, sinó que jo generosament els hi he concedit per aquest acte en els catalans. Jo crec que la història del que representa els primers anys del segle XVIII, la Guerra de Successió, el decret de nova planta i tot el cos de legislació que embolcalla el decret de nova planta, hi ha un designi molt calculat, molt determinat, molt poc improvisat, fruit d'un càlcul meticulós dels assessors del rei, que un cop s'han adonat que allò que s'hi jugava la monarquia en relació a allò que s'hi jugava a Catalunya era molt, 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 molt important i decisiu, si es guanyava la guerra no es podia tenir absolutament cap condescendència. Tot fora, full en blanc, construïm un model nou. Aquesta és la realitat dura, mal païda i mal acceptada per la societat catalana, però que en certa mesura ha dibuixat i definit el recorregut polític de les relacions entre Catalunya i Espanya des d'aquell moment fins ara. Les coses són així. I jo crec que val la pena explicar-les com són, sense tampoc fer de la història un valor absolut en ell mateix, però sí que la història ens ensenya que en diferents moments de la vida dels pobles i de les persones s'obren cruïlles que assenyalen camins. I en la cruïlla de principis del segle XVIII a Catalunya se li obrien més camins, més nous i més moderns que el que va acabar prevalent. I aquesta hauria estat una societat diferent en la que, cito també el text d'un memorial, els catalans haurien estat más repúblicos del que finalment van a ser. Acabo amb una referència en el Joaquim Albareda, perquè en Joaquim Albareda fa una reivindicació primer del moment republicà, però sobretot de l'emergència del que ell anomena l'home comú en la història de Catalunya. I l'emergència de l'home comú en la història de Catalunya, amb un cert pes, no és que no hi hagués homes comuns tota la vida, sinó que pel que fa al protagonisme de la història, la cruïlla de principis del segle XVIII és una cruïlla en la que l'home comú de Catalunya hauria pogut tenir un paper que el resultat violent del final de la guerra li va negar. Altres camins ens haurien dut per altres circumstàncies. En fi, res més. Moltes gràcies.
Bona nit, senyor Nadal. Hi ha un fet que vostè no ha fet esmena, que probablement vostè ja coneix, que és que a resultes del decret de nova planta va haver-hi aconteixements com que a Montserrat van fumar fora els capellans que hi havia llavors i van portar dominics de Valladolid. És una anècdota, però jo crec que dintre del context de tot el que passava en aquell moment. Simplement...
Sí, el que passa que...
Ah, una altra cosa m'agradaria preguntar-li. Què opina del procés?
Miri, tots vostès saben quina ha estat la meva trajectòria política, no? Jo vaig decidir deixar la militància després de 30 anys en el Partit dels Socialistes de Catalunya el dia 26 de setembre d'aquest any passat. És a dir, el dia abans de les eleccions, sense fer-ho públic, i amb cap ganes de fer mal a un partit polític que a mi m'havia donat molt, tot i que evidentment jo també he de pensar que jo també li havia donat molt en aquest partit polític. Durant molts anys, quan, no sé, per posar el meu exemple, en Joaquim Nadal era alcalde de Girona, el Partit dels Socialistes de Catalunya era capaç de representar alhora sectors de les classes mitjanes, de la intel·lectualitat, del cristianisme progressista, dels moviments escoltes, dels moviments parroquials, i el moviment obrer, fos o no fruit de la immigració. Des de l'òptica del que havia estat el meu partit, què ha passat? Aquest partit s'ha anat desprenent com si fos un llast de tot el que jo entenc que era un valor, que era aquesta capacitat d'integrar diferents sectors ideològics i socials, perquè ens semblava que era una bona representació del procés d'unitat que s'havia fet entre el pallaquisme, el socialisme dels reventors i l'antiga Federació Catalana del PSOE, i ens trobem, des de l'òptica d'un antic militant socialista, que els dos grans partits espanyols sorgits de la transició, un per una actitud beligerantment anticatalana, que és el Partit Popular, i un altre per escagarrinament respecte al Partit Popular, amb perdó de l'expressió, fan figa el que representa aquesta tradició transversal d'un determinat partit polític que havia arribat a tenir molt poder i molta influència a Catalunya, que és el PSC, i abandonen aquesta línia en trien una altra de molt diferent. Tant, quan ara algú parla d'una tercera via, ni que fos el senyor Duran, el que et trobes és que no hi ha ningú a l'altre costat per articular aquesta tercera via. Per no haver-hi, no hi ha ni una Azaña ni un Ortega del segle XXI. Amb qui ha de parlar Catalunya si és que finalment ens haguéssim d'entendre? Per tant, què opino? Jo, que durant molts anys de la meva vida, com molts milers i milions de catalans, durant molta part de la seva vida no he estat independentista, tot i que he estat un catalanista radical claríssim, l'expressió no m'agrada, però espero que me l'entenguin, jo ara sóc un independentista arrossegat. Arrossegat no perquè m'arrossegui cap a la independència, sinó que m'hi han portat. No me n'hauria fet mai si no m'hi haguessin empès. Ara, si et foten aquí al caire de l'abisme i no et donen opció de tirar enrere, saltes. Per què? Perquè costa d'entendre que si de veritat és tan important Catalunya per, no la unitat d'Espanya, sinó per un concepte determinat d'Espanya, no hi hagi ni la més mínima cintura política per fer un moviment i dir, mira, fem una oferta a veure si desmuntem això que ara algú en diu fàbrica d'independentistes, que és el Partit Popular. Ara, el Partit Popular, respecte al Partit Socialista, parlant dels dos grans partits espanyols de referència fins ara, li ha tingut un cost menor deixar caure la seva major influència a Catalunya, perquè guanya més Espanya. Mentre que el Partit Socialista, que en part apuntalava el seu poder guanyant molt i bé a Catalunya, almenys en unes legislatives, ara ho ha perdut tot. Llavors, jo crec que el procés és conseqüència d'una inevitable manca d'entesa entre Catalunya i Espanya, que això genera una expectativa de revolta generalitzada, pacífica, molt democràtica, molt festiva, però que ha generat grans expectatives. Si jo hi aplico la meva pulsió emocional, seria molt més radical del que sóc. Si aplico una certa pulsió racional i miro enrere, des de les primeres consultes d'Arenys, ja m'ho permetran, fins a la consulta de les urnes de Cartró, fins a les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre i fins a la declaració del Parlament de Catalunya, i fins a la Constitució in extremis del govern que ara tenim, tot i que la majoria immensa de la gent que està al darrere del procés creu que tot encara és possible, hem viscut ja tres ajornaments successius. L'últim, ara un, a termini fix, 18 mesos. Jo no vull igualir pas la festa a ningú, però i si d'aquí 18 mesos no hem arribat allà on ens pensàvem que arribaríem? Bueno, algú hi haurà de pensar sobre això. Llavors, jo em despullo una mica davant de vostè respecte al meu pensament, dient, home, d'una banda penso que, tot i que hi ha gent que no pensa el mateix, ens hi han abocat i no hi ha altra solució perquè no hi ha diàleg possible. I és veritat, encara fa molt pocs dies, en un debat a TV3, la Marina Llançana deia és que entre que no passi res, que hi hagi una tercera via o que siguem independents, encara la via més plausible és la independència. Sí, però tan impossible com les altres dues. Llavors dius, home, com a mínim el que fem, fem-ho bé per carregar-nos de raó com hem estat fent fins ara. I és veritat que hi ha una cosa que explicava aquest diumenge l'Oriol Junqueras en un acte en el que vam participar conjuntament de presentació d'un llibre sobre un alcalde republicà de Palamós, que deia, és molt, molt, molt emocionant posar-nos en la pell d'aquella gent que el 36, que el 31, que el 36, que el 39 o que el 45, parlant d'aquest alcalde que va participar en el desembarc de Normandia, alimentaven un somni i l'estaven vivint en el moment sense saber què acabaria passant. Pot passar que totes les meves prevencions de cop es dilueixin perquè hi hagi un clic que ens permeti de veritat una efervescència de tal magnitud que el món ens hagi de reconèixer sí o sí? És possible una revolució com la russa de 1917 a Catalunya? Avui no en aquests termes, però potser sí que un dia una explosió social pacífica faci possible allò que a tanta gent li sembla impossible. Què vol que li digui? No. Això té molt a veure i poc a veure amb el que els he vingut a explicar, però que ja que m'ho pregunta, doncs tampoc no els vull decebre dient, home, no em faci parlar d'aquest tema.
Senyor Nadal, vostè ha dit que d'alguna manera l'estan empenyent. Jo penso que el 48% dels catalans també ens estan empenyent. I el que hauríem de fer aquest 48% de catalans és agafar i cada un de nosaltres intentar empènyer dos més que no ho són. I llavors aquest esclat social que vostè diu que es pot produir probablement es produiria.
Jo estic d'acord amb vostè, però deixi'm afegir una cosa. No anar a veure el rei té uns costos, però fet i fet és relativament fàcil. Anar a pagar els nostres impostos a l'Agència Tributària Catalana i no al Ministeri d'Hisenda és més difícil. La revolució de veritat passaria per, sap què vull dir? Fer un salt qualitatiu que no fos només cada 11 de setembre donar-nos les mans, que no fos només la gestualitat permanent, sinó que un dia de cop diguessin, però què està passant? I, amb una aplicació pràctica.
Bona tarda. Si no ho he entès malament, vostè ha dit que quan es va traslladar a la Universitat de Cervera se'n va crear una altra de paral·lela a Barcelona, no?
No en el mateix moment. Es van anar creant estudis alternatius no reglats, escola de nàutica, la Junta de Comerç organitzava estudis, fins que restaura l'any 32 del segle XIX la Universitat de Barcelona.
Va ser reconegut aquest moviment, podien dir, universitari paral·lel amb el de Cervera? Per als invasors, diguem?
No, perquè es feia en un marc d'una gent que en un cert sentit tenien l'aval del govern, en fi, de la monarquia, perquè havien estat vells col·laboracionistes, però que s'adonaven que les coses no funcionaven.
I per què va triar Cervera, precisament?
En part per l'actitud de la ciutat de Cervera respecte al procés de la guerra, però per altra banda perquè en el context de Cervera hi havia condicions per aportar allà un tipus de professorat que estava ja molt, molt, molt preparat per fer això.
Buenas tardes. Yo quería preguntar el papel de los payeses en todo este proceso, porque al hablar de municipios, al hablar, claro, los que sufrían más la estabilización del ejército, el costo del ejército, eran los payeses. Sin embargo, a la hora de plantear la cosa institucional, por llamarlo de alguna manera, siempre ha tenido mucho más peso la gente de la ciudad. Entonces, ¿los payeses qué función tuvieron en todo este proceso?
A veure, el món rural alimentava un determinat tipus de malestar que era molt directe, és a dir, si a tu t'arriben a la teva casa, que potser no és teva, sinó simplement l'estàs explotant per compte d'un altre, d'un amo que ja t'explota a tu. Si t'arriba l'exèrcit i et diu, pels cavalls i les mules necessito tanta palla, necessito tant gra, pels oficials necessito la millor habitació de la casa, necessito llenya per fer foc i m'heu de deixar el menjador i m'heu de donar menjar, si això passava una vegada s'aguantava, si en passava dos no s'aguantava tant i a la tercera s'aguantava menys i la gent ho passava molt malament. En part, la revolta dels gorretes i dels barretines i alguna de situacions d'aquestes tenen a veure amb això, però és veritat que el camp català estava molt malejat per el predomini del règim senyorial, que mantenia una doble explotació de caràcter senyorial, com el seu propi nom indica, no? Per part de l'església o per part dels nobles, a la que s'hi afegia l'explotació de l'exèrcit. El brot és més violent a 1640 i amb el Corpus de Sang, per unes altres circumstàncies i perquè la irrupció de la violència en el camp català es correspon amb la violència enorme que els tercios espanyols apliquen cremant esglésies, perseguint pagesos, matant gent en una proporció molt superior en aquell moment, no? És a dir que les circumstàncies de la guerra es fan més llevaderes en el camp que a la ciutat, però al mateix temps la pròpia supervivència de la gent que vivia al camp ja era prou difícil en ella mateixa com perquè pogués passar alguna altra cosa. Alguna cosa més? Ho voleu deixar aquí? Doncs jo me'n aniré a sopar a Girona.
Moltes gràcies.